L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament i arribats en este punt horari us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Comencem la repassada a l'actualitat dilluns, segon dia del mes de març. Com sempre, obrim este temps d'actualitat avançant el sumari de continguts en titulars d'un temps d'informació que avui encetarem destacant que Gervasi Aspa repetirà com a alcaldable per Esquerra Republicana del Tebre. Seguirem a ritme de crònica judicial. Divendres passat declarava als jutjats a Amposta i en el marc del cas Carraus l'exsecretària de l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Colomer. A Santa Bàrbara les entitats ja poden demanar les subvencions per al 2015. El termini és obert fins al dia 28 de març. I Alcanar inaugura una plaça dedicada a la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, reconeixent i homenatjant així la seva lluita contra el projecte Castor. Coneixerem quin és el balanç que de la campanya de l'oliva fan des de la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar. I a l'informatiu d'avui també parlarem de l'èxit de participació de la 20a edició de la Festa de la Carxofa a Amposta, amb més de 4.000 persones, la majoria d'elles provinents de fora de les Terres de l'Ebre. A la recta final del nostre temps d'actualitat, com tots els dilluns, farem una ullada a la jornada futbolística, fixant-nos en els resultats dels equips del territori. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un informatiu que ara mateix comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat en clau preelectoral i en este cas destacant la configuració de les diferents candidatures de cara a les properes eleccions municipals. A Deltebre, Gervasi Aspa repetirà com a alcaldable per Esquerra Republicana. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'Assemblea Local d'Esquerra Republicana del Tebre ha tornat a donar el seu suport a Gervasi Aspa, actual portaveu del partit de l'Ajuntament, primer tinent d'alcalde i president de la Federació de l'Ebre, per encapçalar la llista de cara a les properes eleccions municipals del mes de maig. L'objectiu del candidat és tornar a guanyar les eleccions com ja ha fet en les dues darreres convocatòries i obrir el projecte republicà al màxim de persones i entitats provinents del progressisme catalanista. Després de l'elecció, ara toca acabar de confeccionar la llista i preparar el projecte per al Deltebre del futur. Gervasi Aspa.
En primer lloc, agrair la confiança als militants i a la gent, simpatitzants i amics del partit, que m'han demanat que torni a encapçalar el projecte d'Esquerra Republicana. Un projecte que no està acabat, evidentment, un projecte que continua, que té encara una trajectòria llarga i que esperem que compti amb el suport majoritari de la gent del Tebre, com ha sigut les eleccions del 2007 i també les del 2011. Per tant, és una cosa que em fa molta il·lusió, de fet és el que em fa més il·lusió de tot el que pugui fer, perquè el que m'agrada més és treballar pel meu poble, per la meva gent. Evidentment que sé que encara té 12 anys és una cosa que està, el desgast existeix, però també sé que hi ha encara molta cosa a fer, hi ha molta il·lusió per part de molta gent que ve a la llista o que vindrà a la llista i que és de gent nova i que configurarà també alguna part de gent nova en gent que ja ha estat a l'Ajuntament i que ja està a l'Ajuntament i que ha treballat pel poble i pel municipi, i que el que intentarem és reflectir la majoria de necessitats que té en aquests moments l'Ajuntament de Deltebre i que els ciutadans del nostre poble necessiten, no? Per tant, reflectir la realitat i reflectir les esperances que estem en condicions d'afirmar, que cada vegada més el treball que ha fet Esquerra des d'aquests 4 anys de l'Ajuntament ha sigut no només un esforç i un treball enorme per garantir l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament i acabar com un dels ajuntaments menys endeutats d'Espanya, no ja de Catalunya, sinó que estem en un nivell òptim en aquests moments per a poder començar a treballar altra vegada de forma accelerada i contundent, sinó que, a més, bueno, hi ha moltes coses a fer, amb el qual hem fet molts contactes, hem treballat moltíssim i molt tant l'empresa privada com l'administració pública, perquè tots aquests projectes que portem en cartera i que estem segurs de que a partir de l'octubre d'enguany, si hi haurà el govern que hi ha a la Generalitat serà molt més favorable al que hi ha actualment i, per tant, intentarem portar a terme totes aquestes millores que el poble necessita per a situar-se en el lloc que es mereix del Tebre, que no és ni menys que ser la capital del Baix Ebre Sud, la capital del Delta, i tenir en nosaltres la força necessària per despegar com a municipi i créixer de manera determinant ja per sempre més, no?
Gervasi Aspa, que serà la quarta vegada que encapçala el projecte d'Esquerra del Tebre, ha anunciat que presentarà una llista molt renovada en què combinaran l'experiència de govern amb l'impuls de persones amb noves idees i propostes.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara a ritme de crònica judicial. L'exsecretària de l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Colomé, va declarar divendres passat davant del jutge que investiga les presumptes irregularitats a l'Ajuntament en l'anomenat cas Carraus. Colomé va explicar que no va denunciar ni donar alerta sobre la possible manipulació dels concursos públics al Consistori Canareu perquè no era la secretària de les meses de contractació, sinó únicament la vocal. La ratificació per part de Colomé de les acusacions de dues denúncies va provocar l'obertura del conegut cas Carraus. Els advocats de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, i del regidor d'Urbanisme, Manel Martí, tots dos, en recordem, imputats en el cas, van qualificar de contradictòries les declaracions de Mercè Colomé i consideren que l'exsecretària municipal només va posar de manifest la seva profunda enemistat amb els membres de l'equip de govern. Mercè Colomé va declarar, recordem, divendres passat al matí davant del jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta que investiga el conegut com a cas Carraus, una operació encetada per la Guàrdia Civil sobre la possible manipulació de concursos públics a l'Ajuntament d'Alcanar entre els anys 2008 i 2013. Va ser justament a causa de la ratificació per part de Colomé de dues denúncies, una d'elles anònima i l'altra presentada per un militant de Convergència i Unió, que es va originar el cas. Segons explicaven divendres passat, els advocats de la defensa, d'una banda de l'alcalde, Alfons Montserrat, de l'altra del regidor d'Urbanisme, Manel Martí, tots dos imputats en el cas, les explicacions de Colomé davant del jutge van ser del tot inversemblants i contradictòries. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies l'advocat del regidor d'Urbanisme, Joaquim Fibla, que deia que Colomé va ser contradictòria en les seves declaracions al jutjat respecte al que havia explicat en una primera declaració al davant la Guàrdia Civil. Joaquim Fibla.
La declaració de la Mercè Colomé, exsecretària de l'Ajuntament, ha estat totalment inversemblant i contradictòria amb les seves declaracions inicials a la Guàrdia Civil i que denoten la profunda enemistat que té l'extreballadora municipal amb el consistori i que trauen qualsevol valor a la seva denúncia inicial, la qual ara mateix no té ni cap ni peus. Tanmateix ha estat molt exagerada, exagerant i entrant en contradiccions, en les contradiccions inicials de la demanda, i l'únic que ha fet ha sigut manifestar la profunda enemistat que manté amb l'Ajuntament.
Joaquim Fibla assegurava que Mercè Colomé, en la seva primera declaració a la policia estatal, va apuntar certs detalls sobre els concursos presumptament manipulats que no concorden amb les explicacions que aquest divendres va donar al davant del jutge. Mercè Colomé hauria justificat no haver alertat abans de les possibles irregularitats perquè només exercia de vocal a les meses de contractació. Els advocats de la defensa del Consistori Canareu, en canvi, assenyalaven que Colomé era la secretària de la Junta de Govern local i era la seva responsabilitat i la seva obligació denunciar qualsevol anomalia en el procediment d'adjudicació d'obres. Colomé ha estat imputada justament per ser membre de les meses de contractació investigades. Dins de les diligències prèvies queda ara prendre també declaració de l'últim imputat pendent d'interrogar, l'arquitecte tècnic municipal, una compareixença que en el seu dia va ser ajornada sense nova data programada. I continuem el recorregut informatiu d'este dilluns, anant ara cap a Santa Bàrbara. Les entitats del municipi planer ja poden demanar les subvencions per al 2015. Tenen de temps fins al dia 28 de març per poder presentar la documentació que els dona dret a rebre els ajuts. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat 14 de febrer del 2015 es publicava al Butlletí Oficial de la província de Tarragona les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives que l'Ajuntament de Santa Bàrbara atorga per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva, cultural o festes populars i tradicionals per a aquest 2015. Com tots els anys, poden acollir-se a aquestes bases totes les entitats culturals, educatives i esportives del nostre poble. Les sol·licituds es prioritzen en funció dels criteris de valoració, com ara el programa d'activitats a realitzar, també el tipus d'activitat a realitzar i la durada. Es valora que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat, així com l'interès social, cultural o esportiu del programa o projecte i el nombre també de participants que es beneficien de l'activitat. També es té en compte la eficàcia manifestada durant la promoció i el desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors per l'entitat sol·licitant i que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció. Les entitats sol·licitants han de presentar també el seu pressupost anual. Un altre paràmetre que també es valora molt positivament és la participació de la entitat en els actes organitzats per l'Ajuntament durant l'any anterior. En aquest sentit, cal dir que la majoria d'activitats i festes que s'organitzen al municipi es poden dur a terme gràcies a la implicació i el voluntarisme d'aquestes mateixes entitats. El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses d'acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins al 28 de març d'aquest 2015. L'acceptació d'aquesta subvenció també pressuposa que l'entitat estigui representada en aquells actes que, organitzats per aquest Ajuntament, se'ls convoca oportunament.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute. Novament, l'actualitat del dia ens porta a Alcanar, municipi on es va gestar el moviment social contra el projecte Castor. Ahir diumenge, el poble, a través de l'Ajuntament, va organitzar l'homenatge a la plataforma en defensa de les Terres del Sénia i ho va fer dedicant-li una plaça i un monòlit. Tal com explicava l'alcalde Alfons Montserrat, aquesta va ser una petició de la ciutadania a través de les xarxes socials, la dedicatòria d'un espai del poble a la brillant i efectiva tasca de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia. Escoltem les paraules de l'alcalde del canal, Alfons Montserrat, explicant que aquest monòlit dedicat a la plataforma vol representar la geologia del Castor i també els valors de resistència del moviment social de qui ha lluitat en contra d'aquest polèmic projecte. Alfons Montserrat.
A més, té un simbolisme important, de la naturalesa de resistir, de perseverar, i també que això ens recorda la nostra geologia, demostra la porositat, demostra, és un mode del subsol que tenim, el Càstor, i és el que hi ha. No? Per tant, la pedra aquesta representa no solament l'immaterial dels valors que hi ha, sinó també ens recorda la geologia que tenim, que era on volíem fer el Càstor, que, com veiem, no són roques de cavitats grans, sinó que és de petita porositat i, per tant, no és el model geològic que mos diuen que tindria.
Per la seva banda, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, el portaveu de la plataforma en defensa del Sénia, Joan Ferrando, recordava que l'homenatge és per a totes aquelles persones que han estat gairebé durant 8 anys lluitant per aturar el projecte Castor. Joan Ferrando.
Bé, nosaltres estem molt contents i agraïts. També tenim en compte de que esta dedicatòria d'una plaça i este monument representatiu és de tota la plataforma, que som centenars de persones que hem estat durant 7 anys i mig ja, són 100 mesos aproximadament, pues, lluitant i resistint contra aquesta amenaça, contra aquesta este projecte Castor, que és la gran indústria que ens han posat aquí, que encara està posada, i per tant, per a nosaltres, les paraules avui són contents i molt agraïts.
L'Ajuntament d'Alcanar ha escollit una gran pedra, la qual al·ludien a les seues intervencions, sent que s'ha inscrit el lema de la lluita contra el castor, el no ho volem. La pedra, a més de simbolitzar els valors de resistència i perseverança, també representa, com deia l'alcalde, la geologia i la porositat del subsol on s'hi ha ubicat el magatzem submarí Castor, roques de petites cavitats que no són el model geològic que deien que tindria. La jornada reivindica i d'homenatge va servir també per posar al damunt la taula qüestions polèmiques relacionades amb tota la burocràcia que està comportant el polèmic projecte. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat podrien enfrontar-se en el litigi pel magatzem, mentre que la Fiscalia va presentar la denúncia que ha obert en diligències. L'Advocacia de l'Estat s'ofereix per representar els funcionaris imputats. Aquest fet és per a la Plataforma en Defensa del Sénia una nova demostració de la mala gestió que s'ha fet del projecte Castor a nivell de l'estat espanyol. Tampoc es coneix si el govern espanyol, el Congrés i el Senat es personaran en el recurs d'inconstitucionalitat per la indemnització a l'empresa promotora. Mentre que l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia solen actuar conjuntament en casos com el Gürtel, el litigi pel magatzem Castor podria enfrontar ara les dues institucions judicials. L'Advocacia de l'Estat, com hem dit, s'hauria ofert a defensar els funcionaris imputats, membres del Ministeri de Medi Ambient i d'Indústria. D'aquest fet s'extreu que la institució descartaria el delicte de prevaricació mediambiental que se'ls imputa. Els nou tècnics, tant del Ministeri d'Indústria com de Medi Ambient imputats, són els responsables de l'informe de l'Institut Geològic i Miner de l'any 2007 i de la declaració d'impacte ambiental del 2010 del projecte Castor. L'advocacia s'oposa així a la Fiscalia, que és qui va presentar la denúncia al jutjat número 4 de Vinaròs el passat mes de gener i per la qual es van obrir les diligències. Per al portaveu de la plataforma, Joan Ferrando, el xoc entre Fiscalia i Advocacia de l'Estat és una demostració de lo malament que ha estat portat el projecte Castor a nivell d'Estat i que suposarà l'allargament dels processos judicials. Joan Ferrando.
I també tenim la notícia de que la Fiscalia, que al demanar a presentar la denúncia a Vinaròs, pues ara ha sigut l'Advocacia de l'Estat, una altra part que diríem serà la part de defensa de l'empresa i dels 18 imputats. Per a nosaltres això és una claríssima demostració de lo malament que ha estat portat este tema a nivell d'Estat. La Fiscalia i els advocats de l'Estat normalment actuen a una. I per a nosaltres això pues, és una demostració claríssima de que hi haurà els processos judicials, seran llargs i que portaran sorpreses que per a nosaltres claríssimament seran pues, condemnatòries d'alguns d'estos que ara són imputats i seran acusats.
Joan Ferrando destacava també que seria fonamental que el Tribunal Constitucional declarés inconstitucional el decret de la indemnització rebuda per l'empresa promotora del Castor. Des de la plataforma es mostren convençuts que un cop tancades les diligències hi haurà un judici en ferm, però insistixen que seria fonamental que el Tribunal Constitucional declarés inconstitucional el reial decret amb què es va indemnitzar 1.350 milions l'empresa promotora del projecte. Ferrando explicava que a hores d'ara desconeixen si finalment el govern espanyol, el Congrés i el Senat s'han personat en el procediment dels recursos d'inconstitucionalitat que han presentat el govern català, el Parlament de Catalunya i el grup parlamentari del PSOE al Congrés dels Diputats.
Un cop a la pobresa infantil, gala musical amb les actuacions de Josep Maria Bonet, Riu en So, Mifos i Boira, entre altres. Dissabte 7 de març a les 10 de la nit al pavelló esportiu de l'Aldea. Preu de col·laboració 5 euros a benefici de Creu Roja l'Ampolla. Organitza Rubén Paredes, Jordi Carapuig i Amado Cebolla. Col·labora l'Ajuntament de l'Aldea amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Aquest any, un cop a la pobresa infantil. T'esperem i sigue solidari.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar, una cooperativa que tanca la campanya de l'oliva amb 470.000 quilos recollits. Una climatologia agressiva i la plaga de la mosca de l'olivera han estat els dos culpables, segons Antonio Espuny, president de la cooperativa, dels mals resultats d'aquesta campanya. A l'altra banda de la balança, però, trobem els bons temps que es presenten per a cultius com la mela i també la garrofa. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
La campanya de l'oliva a l'Ametlla de Mar es va tancar el desembre amb 470.000 quilos només. I és que, segons el president de la cooperativa agrícola, Antonio Espuny, ha estat una temporada dolenta, tenint en compte que s'estimava una collita aproximada de 650.000 quilos. Una climatologia agressiva i la mosca de l'oliva han estat els dos culpables, segons Espuny, d'aquests mals resultats. I és que, segons el president de la cooperativa, en un sol dia, en concret el 3 de desembre, el vent va fer caure a terra gran part de les olives ja picades per la mosca. L'escoltem.
Que refiant, jo t'he dit uns 600-650 mil quilos, hem arribat, no sé si són els 460 o 470 mil quilos, o sigui que han deixat d'entrar uns 100 i pico mil quilos a la cooperativa, bàsicament d'olives de dalt, eh? Bàsicament d'olives de dalt, perquè les d'en terra, doncs, ja sabem que és una quantitat minsa, que la gent, doncs, normalment les olives de dalt no les mol, i per tant, si no les mol, doncs, les sol vendre i els porta als molins particulars per a, doncs, que facin l'oli de tercera qualitat, no de segona, sinó de tercera qualitat. I llavors, doncs, bueno, el dia 3 pràcticament es va reduir un 70%, un 80% el que era les moltes i les entrades d'olives del soci, perquè literalment van caure totes en terra.
Pel que fa al preu, en el cas de l'oli d'oliva verge, el quilo es troba entre els 3,30 euros o 3,50. Uns números en brut, ja que estem parlant dels quilos d'olives de les quals s'ha d'obtenir aquest oli, embotellar-lo, transportar-lo i aplicar l'IVA. Pel que fa a la garrofa, que es pot collir durant pràcticament tot l'any, això sí, abans de l'estiu, s'ha d'haver collit, el preu està entorn dels 20 cèntims i des de la cooperativa s'espera que amb les condicions climatològiques adverses de les zones de muntanya augmenti la venda de la garrofa per l'elaboració de pinsos als animals. Finalment, són bons temps per l'ametlla, que s'està pagant vora €1,30 el quilo. Per tant, recupera preu després de la temporada passada, on s'estava pagant a 65 cèntims, un preu de fa uns 40 anys. D'altra banda, des de l'IRTA s'han investigat i creat unes varietats autopolinizadores d'ametlla d'arbres que, segons Espuny, permetran augmentar considerablement la producció. A més, segons el president de la cooperativa, és una bona aposta de futur, ja que el mercat xinès i l'indi està començant a descobrir els fruits secs.
I abans d'arribar a la informació esportiva, parlem avui també de l'èxit de participació de la 20a edició de la Festa de la Carxofa. Més de 4.000 persones, la majoria provinents de fora de les Terres de l'Ebre, van passar aquest cap de setmana pel pavelló firal d'Amposta, on en poc més d'una hora es van esgotar els tiquets. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Èxit rotund de la 20a edició de la Festa de la Carxofa, que aquest diumenge es va celebrar al pavelló firal d'Amposta. De fet, es van esgotar en poc més d'una hora els 1.400 tiquets per degustar els originals tasts de carxofa d'aquesta 20a edició. La veritat és que molt públic procedent d'arreu de Catalunya, especialment de fora de les Terres de l'Ebre, el 70% del públic assistent a la Festa de la Carxofa havia vingut des de fora del territori. Anem a escoltar algun dels testimonis de persones que passaven per la Festa de la Carxofa.
Han baixat aquí, vaja, en posta, en els clàssics, perquè fent ja aprofitant la Festa de la Carxofa per aquí. Bueno, i sembla que estigui bé, això. Te trau l'etiqueta allí i va estar estant per aquí dintre del pavelló. Està bé, està bé, està bé.
És la primera vegada que vinc a la Festa de l'Escarxofa perquè estem a l'Ampolla fa 8 mesos. Hem vingut a descansar al Delta. Vivien a Sitges i ara pues, vivim a l'Ampolla.
Soc de Reus i no sé, com a 7 o 8 vegades que vinc. Sí, cada any venim aquí i passem el matí aquí i després anem a algun restaurant dels que teniu aquí a la llista del que feu el dia.
Sí. Aquesta és una manera de promocionar la festa de la carxofa. L'alcalde d'Amposta assegurava que l'èxit d'aquesta festa gastronòmica és un bon producte i també una bona oferta de territori.
Bon, és la festa en si, es pugui vindre aquí, poder disfrutar d'aquesta oferta dels restaurants d'Amposta, en la que aquest producte tan nostre com és la carxofa la poden degustar de moltes maneres, moltes formes, acompanyat en diferents també productes del mar i de la terra, i a la vegada també el que acompanya a la festa.
Aquestes propostes han agradat als més de 4.000 visitants que van omplir el pavelló de fires d'Amposta, la majoria vinguts de fora, com dèiem, de les Terres de l'Ebre, fins i tot amb expedicions d'autocars que s'havien apropat fins a Amposta. L'èxit de la festa de la carxofa ha estat gràcies a la participació també dels restauradors de la capital del Montsià, així com de les regidories de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de la ciutat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I com tots els dilluns, encetem el repàs a la jornada futbolística del cap de setmana, fixant-nos sempre en els partits disputats pels equips de les nostres comarques, i comencem amb la tercera divisió catalana, que és on tenim el representant més alt del nostre territori. Es tracta de l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que en aquesta jornada es desplaçava al camp del Masnou, on finalment va acabar empatant 1-1, un partit que pràcticament fins als últims minuts tenia dominat, però que va veure com el Masnou li empatava, li marcava este gol que impedia de sumar la victòria i els 3 punts a l'equip de la Ribera. De tota manera, aquest empat combinat amb la punxada de la Pobla de Mafumet, que va perdre jugant com a local, permet que l'Ascó se situe com a líder en solitari del grup català de la tercera divisió amb 49 punts. La Pobla de Mafumet és el segon classificat, en té 48. Pel que fa a la primera catalana, golejada, victòria de l'Amposta jugant com a local per 5-1 davant del Mollerussa. Per contra, la Rapitenca es desplaçava al camp del Lleida, on finalment va aconseguir de sumar un puntet a l'empatar el seu partit 2-2. A la classificació, l'Amposta és desè amb 29 punts, la Rapitenca novena amb 30. Anem a la segona catalana, 22a jornada de campionat en el grup sec, i els resultats: Camarles 3, l'Ampolla 2, Tancat 1, la Canonja 2, Catalònia 0, Cambrils 0, Alcanar 1, Jesús i Maria 3, Vilaseca 3, Remolins 1, La Cava 2, Tortosa 1, Roda de Barà 3, Sant Pere i Sant Pau 1, Gandesa 3, Valls 1 i Campclar 0, Deltebre 0. Líder destacat el Vilaseca amb 60 punts, seguit del Jesús i Maria amb 48. A la tercera catalana, grup primer, també 22a jornada de campionat i els resultats: Ginestà 2, l'Ametlla 2, Pinell 3, Alcanar 0, Cambredó 1, Mora la Nova 1, Flix 2, Godall 0, Corbera 0, Perelló 1, La Sénia 1, Batea 1, Santa Bàrbara 2, Aldeana 2, Sant Jaume 0, Ulldecona 1 i Roquetenc 0, Horta de Sant Joan 0. Líder, el Santa Bàrbara amb 41 punts, seguit d'Ulldecona i Mora la Nova, tots dos amb 40. I acabem la repassada a la jornada futbolística fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana. En este cas, 20a jornada de campionat i els resultats: Benissanet 1, Ascó B 4, Ebre Escola 0, Vilalba 2, Olímpic Mora d'Ebre 4, Arnes 0, Xarta 1, Roquetenc B 3, Remolins Vitem B 1, Catalònia B 1, Tivenys 5, La Galera 2, Aldeana B 3, Bot 7 i Camarles B 0, Jesús i Maria B 4. Líder, l'Olímpic Mora d'Ebre amb 49 punts, seguit del Vilalba amb 42.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A la tarda, aquestes clarianes són aquestes situacions amb vent de ponent i temperatures altes, tot i el cel ennuvolat o mig ennuvolat. Alguna ullada de sol, avui les temperatures poden pujar clarament dels 20, 22 o 24 graus les més elevades. Si cau alguna pluja, serà minsa cap al nord de Girona, també a la tarda, l'Empordà, per exemple. Núvols prims i més de 25-27 graus a les costes valencianes, núvols prims a les Balears, també amb temperatures suaus. La notícia aquesta setmana, aquests altibaixos, perquè tindrem una forta baixada dimecres a la tarda-nit, al matí encara no, i dijous també una forta baixada de temperatures, vents del nord, i això farà que la temperatura entre dimecres a la nit i dijous baixi la cota de neu des dels 2.000 metres cap als 1.200 i fins i tot 700 metres a primera hora de dijous.
Un dia més amb la previsió del temps arribem a l'hora ja de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns 2 de març de 2015, temps d'actualitat que una jornada més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.